Infància.
Anem a preguntar a l'Andrés Clarós. Bon dia.
Bon dia.
Que és otorrinolaringòleg de la clínica Clarós, precisament. Què fa que una olor ens agradi o no ens agradi?
Bon dia a tothom. Dic que realment és un món molt complex. Jo intentaré resumir-ho molt ràpid.
Vinga.
Al igual que hi ha persones que els colors no els detecten iguals, amb l'olfacte passa igual. Tenim terminals sensitives nervioses en diferent proporció dintre del nostre nas i això fa que hi ha olors que ens afecten més, que ens agraden més o que ens ofenen més. I això és variable, segons una persona a l'altra.
Clar, hi ha casos curiosos, per exemple, jo citava la benzina, a mi sí que m'agrada quan vaig amb algú o quan jo vaig a posar benzina, si vaig amb algú trec el cap per la finestra perquè m'agrada notar aquella olor.
Sí,
no m'hi estic molta estona, però hi ha gent que no, que li mareja, que l'odia. És a dir, aquests punts de discrepància purs, per què existeixen? Perquè, per exemple, hi ha olors que no admeten discussió. És a dir, aquí a la cantonada de carrer Casp, al matí, quan hi anem, fa pudor pipí. Aquesta pudor no agrada
a ningú. No agrada a ningú dels
perdona,
que estem
aquí. A Casp,
a València,
hi ha Consell de Cent,
vull dir que... On vull anar a parar? Aquí no hi ha discussió, però, en canvi, per exemple, la benzina divideix la societat en dos bàndols.
Sempre a favor,
per què
no?
Passa?
Sempre a favor de la benzina.
Bueno, és que és diferent. El pipí, l'orina, és una olor natural. I llavors els animals, els mamífers i els altres, ens hem habituat a percebre substàncies que els animals deixen anar amb la pròpia orina, per marcar territori, per dir que estàs en fase de cel, per moltes coses. Per tant, això és un olor que ens penetra i se'ns queda, perquè hem de localitzar on està aquella font que està emitint aquesta olor. En canvi, els dissolvents, com la benzina, el pegament, totes aquestes coses, és una olor que, com que porta molt dissolvent, arriba a afectar, a provocar aquesta sensació de col·loque. Però, en realitat, l'olor ens atrau inicialment, però al cap de 20 segons, 30 segons de percebre aquesta olor, ens anem bloquejant l'olor. És un mecanisme de defensa, de seguretat a la vida animal, perquè si el meu clan familiar fa molta pudor, jo no notaré les olors dels altres animals que poden venir a atacar. Què faig? Selectivament elimino aquestes olors i sóc sensible a totes les altres que hi ha al voltant. Això garanteix la supervivència de les espècies.
Però, en canvi, a vegades estem al costat d'algú que fa pudor i poden passar els 30, 40, 50, 60 segons, 20 minuts, una hora, tot el dia, i seguim notant aquella pudor. Per què passa això?
No ens vols dir res, no, Pablo, amb això?
Jo aquí ho deixo.
No. Això hi ha una doble vessant. Una és la visió actual que tenim. La segona és el comportament sexual que aquesta persona està enviant feromones.
Ah, sí?
Unes substàncies que activen el nostre cervell en base a la suor. Són productes que estem eliminant. Clar, una persona pot eliminar a través de l'alè, pot enviar una sèrie de partícules. A través d'unes ventositats pot enviar. Però la suor és tot el cos que està suant i fa més quantitat de substància volàtil que marca a distància i que pot ser de rebuig o atractiva.
Oh.
Això és una història, si em permeteu, per evitar l'endogàmia.
Ah, sí,
L'endogàmia vol dir que no tothom es relaciona amb el mateix clan familiar. Si tothom fa la mateixa olor, doncs es van mantenint allà. El moment que apareix un individu de fora d'aquest clan familiar amb una olor diferent, amb altres partícules, lògicament totes les persones del sexe contrari tenen tendència a anar amb aquest per evitar un problema genètic, malformacions, deformacions per culpa de l'endogàmia.
Que bo. Per la vara de ventositats, li vaig a plantejar una mica escatològica. Per què som més tolerants amb els nostres gasos que amb els gasos aliens, fins i tot de la parella?
Jo crec que això també és cultural, una part és cultural. Los míos vale, pero los de los demás no.
Ah, sí, eh? O sigui, no hi ha una base científica evolutiva i aquí no.
Correcte. No, i lògicament també ja estem més habituats a les substàncies, són els metils mercaptans i altres productes que s'eliminen a través de gasos i que per nosaltres ja estem habituats, però els altres els notem molt. I tot això va de la mà d'un problema de la nostra civilització, els perfums. Estem intentant tapar...
Aquí és amb...
Sí, estem intentant tapar les nostres pròpies olors per caure millor als altres, i estem donant els desodorants, les colònies, perfums, tot el tipus de diferents productes que canvien les nostres olors per donar una imatge diferent a la que som.
Clar, aquí és on anava. Jo, clar, que aquí, però quina olor faig jo? És a dir, jo no sé quina olor faig jo, però jo sé quina olor té de mi la Marina. Aleshores, com ho puc fer jo per trobar la meva olor que pugui... Home, no sé ni com preguntar-ho.
Sense un perfum que la camufli.
No sé, estem d'acord.
Sí.
Jo crec que una cosa és la meva olor habitual, però amb aquesta jo tinc bloquejat els meus sensors, els receptors dintre del nas estan bloquejats perquè, si no, tot el dia seria el narcisisme olfactori. Sempre m'olorarien a mi.
Clar, però és una olor...
Llavors això ho elimino. I només noto les meves puntes. Ostres, quina olor suat faig ara, o quina olor el que sigui. Però vull dir que és com quan entro jo en una habitació. Entro en una cambra, hi ha una olor determinada, al cap d'uns segons, aquest mig minut més o menys que parlàvem, i aquella olor no la noto, però és en un restaurant. Però sóc capaç de percebre tots els plats nous que em van portant a taula. Per tant, és una adaptació de l'evolució per evitar-nos problemes que després ens va molt bé per moltes coses. Ara, si entro al metro, hora punta, estiu, i segons a quin horari i tal, doncs pot ser que sí, que allà hi hagi un ferum tremendo.
Que clar, parlant de perfums, un perfum no fa la mateixa olor posat en una persona diferent.
És veritat.
Correcte.
I mai tens una olor pròpia, és a dir, perquè tu et dutxes amb un sabó i aquest sabó té una olor.
Sí, però si tens una olor pròpia, des del moment en què tu un perfum que et posis tu no tindrà la mateixa olor que el que es posi el Favo o el que es posi el Pablo, això ja vol dir que cadascú de nosaltres fa una olor diferent, no? Desprèn una
clar,
olor.
Penseu que a la pell hi ha una temperatura. Segons temperatura, el perfum es descomposa més ràpid, menys o amb altre tipus de productes. Depèn de la humitat. Depèn de les bactèries que tenim sobre la capa de la pell, que descomposen el perfum d'una manera o d'una altra. I és aquesta l'explicació de que el perfum no val un sol perfum, sinó que hem de tenir molts.
Però de vegades passa, no sé, quan mor una... Jo recordo la meva àvia, quan va morir, ella no portava un perfum concret, ni molt menys. Vull dir, a vegades portava una colònia, a vegades en portava una altra. Quan van passar els mesos, l'olor de la seva roba no era un olor perfum, era fa olor a la iaia. O sigui, saps? O sigui, entrar, obrir aquell calaix que no fa olor ni a roses, ni a farala, ni a qualsevol de les colònies que pogués portar de l'època, però sí que aquella roba feia una olor, fa olor a l'àvia, o no cal que mori, la persona. Jo, per exemple, els meus pares també sóc capaç... Mira, això fa olor a la mama, vull dir... No? Vull dir,
correcte,
que és aquest aroma que lliure, diguéssim, de colònies.
Sí, però penseu que tenim una suor, i a la mateixa suor, a la pell, hi ha un greix, i aquest greix impregna allò que ha estat en contacte, i es guarda. Per això, quan estem parlant de criminalística, quan un gos va a buscar els criminals amb un tros de roba que se li ensenya, marca i va a buscar on està aquest criminal. Per tant, queden restos en allà marcant aquest record olfatori, per una banda. Per una altra banda, penseu que l'olfacte ha sigut molt important a l'evolució de les espècies del planeta. Tal és així que podríem dir que és una part del cervell antic dels animals està dedicada a l'olfacte. És el rinencèfalo, i aquí es guarda molta informació. Per exemple, si jo vaig a una conferència i em passen imatges de les fotos que veuré, el PowerPoint, el que sigui, em queda un 15%, un 20% que puc retindre. Però si associat amb això hi ha olors, puc començar a guardar fins al 45, al 50% de la informació que em donen.
Oh, que bo. Si ens pot ajudar a estudiar, fer-ho amb olors.
Sí, clar, és la història de les magdalenes de Proust, la fleca quan era petit, que jo passava per allà. Tot això ens queda guardat. I de tant en tant ve un record de la mateixa olor i obrim el calaix de la memòria on estava això. I sabem, és a dir, això era l'olor de la fleca de la cantonada del carrer Cats, no sé què, pam.
Que bo.
Em recorda, però no sé a què, però sí, o aquesta olor jo sé quina és. I és que la memòria no es va gravar prou bé o se m'ha perdut, però reconec aquesta olor. O, per exemple, si jo ara, a tots vostès, jo ara faig una pregunta. Si olorem un bebè, un nen petit, amb aquella crema que se'ls hi posava en el culet, que tots sabem el nom. I que això ens dona una sensació de riure d'agradable?
Totalment.
Jo el nenuco no el suporto,
tant,
eh?
Estem jugant
Marina.
Amb la missió.
No,
és que no li he posat mai a la meva criatura precisament per això, perquè
m'enfarfega. Què li he posat? Olives?
M'enfarfega. No.
Déu-n'hi-do.
Clar, però això per una banda. Després tenim l'olor de suor que dèiem. Brrr, provoca rebuig. Per tant, l'olfacte és molt complicat, hi ha moltes cèl·lules i sobretot hi ha moltes relacions amb la part antiga del cervell i que, igual que proporciona l'emoció positiva, també provoca la por, el pànic. Jo noto certa olor i puc entrar en un atac de pànic. Quan dos animals s'estan enfrontant, que s'estan marcant, s'estan olorant, la por es detecta. Quan l'altre animal té por, té pànic, sua diferent. I això l'altre, el contrincant, ho nota amb l'olor. Per tant, ja sap que pot guanyar.
És que és brutal la de coses que estem aprenent aquest matí. Andrés Clarós, otorrinolaringòleg de la Clínica Clarós, de debò que mil gràcies. Jo crec que tots estàvem allò prenent notes i avui, quan arribem a casa, estarem explicant anècdotes del que hem après ara. Mil gràcies
quan
per ser aquí a Catalunya.
Molt bé, quan vulgueu.
I tant, una abraçada. Que vagi bé.